COPE Baleares.
Estar informado.
Ojo con la oleada de robos y hurtos que se están produciendo en los comercios del centro de Palma de la temporada turística. La patronal mayoritaria de comercio de las islas, Afedeco, pone de manifiesto la enorme preocupación que están viviendo los comerciantes ante estos últimos sucesos. Su presidente, Toni Gallà, pide a las administraciones que pongan en marcha un plan de prevención de robos y hurtos en estos comercios.
El problema greu no és que aquestes darreres setmanes hagin començat a venir més hurto i tot això. El problema greu és que estem davant d'una situació que és insostenible, perquè a Palma han augmentat la seva població, som el doble que fa 25 anys, però tenim manco policia local. Això és insostenible. El que no pot ser és que tu cridis la policia local perquè has tingut qualsevol problema i que tardin el que tarden. I no és que tardin perquè vulguin i perquè no siguin eficients, sí que ho són eficients, però és que no tenen mitjans.
Con este plan pretenden conseguir que la denuncia se pueda presentar desde el propio comercio y que sea efectiva inmediatamente después de que se haya producido el robo. También piden que se aumente la presencia policial en las calles.
El que no pot ser és que tanti una persona a la teva tenda, carregui del que li convé, se'n va i no passi res. Que tu telefones a la policia local i quan arribes a la policia local és que aquesta persona ja no ni a la zona. No, i no només a fer alt el dia, sinó que entren a la tenda, carreguen i se'n van. Com si no passés res, com si fos el més normal del món.
Vull dir, estem vivint situacions que són autènticament de locura, que mai mos haguéssim pogut imaginar. Però clar, el que insistes, que duim uns anys amb aquesta situació.
¿Y qué dice la administración ante estos casos?
¿Sabes qué pasa? Que cuando se arregla la administración siempre te ven la mateixa excusa. Y yo lo entiendo, que es complicado porque la ley mor diuen que van de fer d'aquesta manera y, claro, no podem posar més policies locals porque la ley no mor permet y porque la ley y la ley. Ja és que la llei m'ha parit perfecte, que la llei te digui que ho ha de fer d'aquesta manera. Però quan les coses no funcionen, per ventura han de fer un canvi. I per ventura han de modificar la llei actual. I tots som conscients que les coses han canviat molt els darrers anys.
Gallà explica quals són els comerços que més sufren aquests robos.
En principi s'han detectat tendes d'això de roba, tendes que bisuterien, aquestes tendes que és fàcil revendre el producte. Per exemple, ja que sé, dins una joieria no és tan fàcil perquè les mesures de seguretat són molt són superiors. Però, per exemple, a dins tendes de perfumeria, les tendes de perfumeria també està passant el mateix, que carreguen i se'n van i després això ho venen pel carrer.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. El Ayuntamiento de Palma ha presentado el anteproyecto de reforma de la Plaza Juan Carlos I a la Gerencia de Urbanismo, con el que se pretende peatonalizar el espacio y dar continuidad al cruce formado por el Paseo del Borne y la calle Unión. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El regidor de Urbanismo de Palma, Óscar Fidalgo, ha detallado que se trata de un preproyecto, por tanto no hay nada establecido que vaya a ser definitivo. Sin embargo, el objetivo es llegar a acuerdo con los diferentes establecimientos y vecinos de la zona para conseguir un proyecto lo más exitoso posible.
Una vez que la comisión ha conocido el anteproyecto, se procederá a su desarrollo. Obviamente, se le va a dar audiencia a los vecinos y comerciantes probablemente ya esta semana con la regidora de distrito en cuestión. Ha habido opiniones, como se pueden imaginar y como es habitual, por otra parte, la comisión de centro histórico, de todos los tipos, remontándonos al siglo XVIII y al siglo XIX, en fin. A las sucesivas remodelaciones que ha sufrido Palma.
Otro de los objetivos del equipo de gobierno, explica Fidalgo, es que las reformas puedan estar terminadas si finalmente sale adelante en esta legislatura y que no coincidan con las obras de otras zonas de Palma.
Y en segundo lugar, que se acometa esta legislatura para hacer posible la remodelación de un eje y de un espacio central de esta ciudad. La gente agradece que estos preproyectos, que es lo que son, inicien un debate y que se sometan a la consideración de la gente, pues porque pensamos que cuando se trata de infraestructuras de este calibre, tal y como hemos hecho en el tema de la Plaza Mayor o en otros espacios de la ciudad, tal como hicimos en la Plaza del Mercat, como ustedes saben, pues generar un debate público para que estas remodelaciones, en su caso, cuenten con todas las aportaciones posibles.
Una reforma que traerá muchos cambios, además del peatonal, como puede ser el cambio de ubicación de puntos de carga y descarga o paradas de la MT. Sin embargo, la fuente de la plaza no se va a modificar.
La fuente no se toca. También hay discrepancias con respecto. Pues la fuente original no contenía el vaso de agua, sino que era una fuente donde los palmesanos se proveían de agua. Entonces, también existe esa discusión sobre si el vaso de agua es o no preceptivo en el monumento del obelisco. En fin, como en el seno de la Comisión de Centro Histórico, los debates multidisciplinares son interminables. En cualquier caso, hay obviamente la fuente se queda, ¿eh? Es el elemento principal y emblemático de aquel espacio de la ciudad.
Las 2 y 25 en Menorca hay 22 sacerdotes en activo y a partir de este sábado contará con uno más. En la Catedral de Menorca, el joven Jaume Denclar será ordenado y el domingo presidirá su primera Eucaristía en la parroquia de Escaste. Reconoce que será un día de acción de gracias de la comunidad que le ha visto crecer.
I ara poder presidir jo, poder actuar jo en persona Crist, crec que és una cosa preciosa, no? I la gent també, almenys que n'està contenta, no? És aquella alegria del poble cristià, és una alegria molt sana, molt... Que és una alegria que ve del Senyor, no és una cosa humana, sabeu, no? Sabeu, en il·lusió que preparen, sobretot el coro, la gent, el tema de coca, per després compartir... Sí, la veritat és que és un dia de festa.
Jaume Denclar entró en el Seminario Menor de Valencia en 2015 y también en Valencia, es donde ha cursado los estudios eclesiásticos. Tiene 24 años y asegura que ha vivido muy feliz este proceso previo a la ordenación sacerdotal.
Molt feliç. Aquests mesos ara estic servint a les parròquies de Sant Antoni Abat i Sant Climent en el que sé i en el que puc. He experimentat sí que és bé això, molt la meva fragilitat, el petit que sóc, però amb això el Senyor està molt gran en jo, Segueix visquent al castell, dono una mà en la catequesi de primera comunió i confirmació aquí al castell, i en tot és un goig veure com a poc te vas enamorant de la realitat concreta, i lo satisfactori que al final és donar testimoni de la nostra fe.
Este joven menorquín reconoce que hay prejuicios cuando alguien da el paso de ser capellà.
I és ser un altre Crist, fer-lo present enmig del món. En un món que està molt allunyat de Déu, no? On s'ha desvirtuat molt la vida cristiana, ens hi hem acostumat, la figura del capellà tenim molt de prejudicis, on l'únic que interessa és lo pràctic i l'acció altruista, on ser cristià només es té com un sinònim de ser bona persona. Jo crec que en aquest món, on m'ha guanyat el mal, poder dir, no? El Senyor m'ho regala una vida totalment nova i diferent. Crec que això és la missió fonamental de qualsevol cristià, no?
Y también en Mallorca hay 10 seminaristas que se preparan para el sacerdocio en un momento de falta de vocaciones que ha provocado que en los últimos tiempos los seminaristas procedan de otros países. 3 de ellos, eso sí, son mallorquines y uno de ellos, concretamente de Porreras, ha entrado este año junto con 2 compañeros de Girona y Oviedo. La media de edad es de 28 años. El más joven tiene 25 y el más mayor 48. El resto proceden de Colombia, de Irán y 3 de Guinea Ecuatorial. El rector del seminario y prior de Lluc, María Castelbé, nos hace un repaso de los perfiles de estos seminaristas.
Mira, és un seminari que realment el perfil ha canviat, degut a que la joventut ha canviat i també tota la qüestió vocacional ha canviat. Són persones que entren al seminari amb un bagatge personal més llarg, gent que normalment té carrera, acaben la carrera, o han estat un temps treballant. Per tant, no són vocacions com un temps que acabaves els estudis i abans de començar una carrera pots entrar en el seminari. Hi ha gent amb una experiència vital més llarga.
¿Y cómo y cuánto ha cambiado el sector desde inicios del año 2000 hasta ahora?
Pues ha canviat tot molt perquè la societat ha canviat molt. El món digital, el tipus de relacions, el tipus de vinculacions... Realment, jo fa 37 anys que vaig ordenar capellà i som un capellà allà vell, no? amb molta experiència vital, i amb aquest temps ha canviat tot moltíssim, no? I també moltes som que a nivell tota la qüestió més vocacional, més de voluntariat, més de compromisos, ja per tota la vida, tot això costa molt avui en dia, no? Hi ha experiències puntuals, hi ha voluntariat puntual...
¿Y cómo es el día a día de un seminarista?
Aixecar-nos prestat, resar l'hora litúrgica, que són les laudes, després fem un cafè ràpid i demà anem cap a la ciutat, deixem la furgoneta que tenim a Inca, agafen el tren, com tot estudiant que va a la universitat, i d'allà van al centre d'estudis teològics per tal de ja dinar aquí i després.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.